todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. I amb la vista posada a l'episodi de pluges, la Laura ens que ve cap aquí i ens deixarà pluges, ja començarà aquesta tarda la cosa, eh? Després entrarem ja més en detall en la previsió meteorològica de la meteo, però ja de cara a aquesta tarda de dimarts ja començaran les pluges, ja de fet hi ha alertes ja activades, sobretot de cara a aquesta tarda a Terres de l'Ebre. Així que atenció al Montsià, al Baix Ebre, que per aquí és on està prevista que d'entrada descarregui amb més força. Hi ha una alerta, però ja serà generalitzada. Un episodi de pluges que ens durarà fins dijous. Fins dijous. Dijous al matí ja la cosa es calmarà, però ja entrarem més en detall. Caurà aigua. Sabeu que hi ha persones al·lèrgiques a l'aigua? Sí, hi ha persones al·lèrgiques a l'aigua. Mireu, d'entrada l'al·lèrgia és una qüestió que de forma contemporània cada cop es fa més present. Abans no era tant. De fet, les xifres així ho diuen. L'entrada d'aquesta societat contemporània que tenim i l'ús de medicaments i, de més, estar menys exposats a patògens o tenir-los més controlats fan que el nostre cos reaccioni davant de coses i que abans no passava, no? Bé, de fet, la incidència de les al·lèrgies ha augmentat un 42,3% i afecta 6,6 milions de persones. Bàsicament és un 14,4% de la població del sistema públic. Estem parlant de totes les al·lèrgies, eh? Aquí estic englobant en el mateix sac, ja siguin al·lèrgies al polen, per ara que ve la primavera, com al·lèrgia a algun aliment, etcètera, etcètera, no? Bàsicament, si això posem xifres, mireu com estem, eh? Si posem xifres planetàries, el 20% de la població mundial pateix alguna malaltia al·lèrgica. A Mèxic, per posar un exemple de país que la cosa ja se va de madre, s'estima que l'al·lèrgia té una prevalència del 40% de la població, especialment en els nanos. Especialment en els nanos. Això parlem de Mèxic, com a país salvatge, no? Aquí, per exemple, a Espanya, de fet, si mirem el nivell de concentració de pol·len baix per les persones al·lèrgiques al pol·len, on hi ha menys risc de ser pels al·lèrgics, en aquest cas seria a Coruña, Almeria, Baleares, Castellón, a Huelva. Hi ha uns quants territoris a Espanya que, possiblement, si ets al·lèrgic, seria un què, no? Quines són les més freqüents? Mireu, les més freqüents per les al·lèrgies, bàsicament, comencem pel pol·len. El pol·len estaria encapçalant la llista. I després l'al·lèrgia al moho. Aquesta seria la segona. Al làtex, als animals, als àcars de la pols, a les picadures dels insectes. Després estarien les al·lèrgies alimentàries, les de la pell i alguns medicaments. I les alimentàries, doncs, estarien encapçalant tot això, algunes fruites, fruits secs i mariscos. Bàsicament són més comuns en nens. Però què passa quan un és al·lèrgic a una cosa que habitualment no passa? De fet, s'han diagnosticat prop de poc més de 100 persones a tot el planeta com a persones al·lèrgiques a l'aigua. Persones al·lèrgiques a l'aigua. Això té un nom. És urticària aquagènica. I és quan estàs en contacte amb l'aigua, la teva pell reacciona de manera bastant violenta. I hi ha una persona, que la tinc al telèfon, que és al·lèrgica a l'aigua, que està diagnosticada amb aquesta urticària aquagènica. Es diu Diana Petrovan, y está aquí con nosotras. Diana, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Oye, Diana, ¿en qué momento sospechaste que eras alérgica al agua? ¿Cuándo te lo diagnosticaron?
Pues me lo diagnosticaron con 14 años, pero empecé a sospecharlo un poquito antes, pues como con 13, porque me empezaban a salir ronchitas en el cuerpo, aunque mi primera conclusión fue que sería pues algún componente del champú o del gel de ducha.
Claro. Perdona la indiscreción, ¿eh? ¿Cuántos años tienes ahora? 21. O sea, ya hace 6-7 años que tienes ese diagnóstico. Bueno, exactamente, ¿qué reacción tienes con el agua?
Pues lo que me pasa cuando estoy mucho tiempo expuesta al agua es que me salen ronchas, me pica, me escuece, es como que siento una sensación de ardor en la piel, como cuando te haces una quemadura, pues igual.
¡Hala! O sea, ¿es más quemadura o picadura de mosquito? ¿Más quemadura?
Sí.
Ostras, ¿y es muy, muy bestia? O sea, es decir, ¿es muy exagerado? O sea, ¿realmente te incomoda mucho? ¿Cómo es de bestia la reacción?
Hombre, es que depende también de cuánto tiempo esté. Si, claro, es, por ejemplo, que me lave la cara, tampoco es tan... O sea, sí me pica bastante la cara, pero si, por ejemplo, quisiera darme un baño largo y así, entonces sí sería... O sea, estaría la siguiente hora fácilmente que me arde la piel, me siento esa sensación de que me pica, de que necesito constantemente rascarme.
De acuerdo. Oye, perdona si tengo alguna pregunta absurda, pero es que claro, como tengo el desconocimiento y es realmente curioso. Oye, ¿y te pasa igual en agua dulce que en agua salada? O sea, ¿en el mar también te pasaría?
Sí.
También. Y no es una cuestión de componentes, es cuestión de agua. Y realmente, entonces, ¿cómo lo haces? No sé, para ducharte, para higienizarte, ¿esto cómo se hace? ¿Qué soluciones encuentras?
Pues yo lo que me he creado una rutina, sobre todo para ducharme y demás, porque yo me ducho una vez al día, como mínimo, si no son más. Entonces lo que hago es ducharme rápido el cuerpo, luego me lavo la cabeza y después me lavo la cara. Pero claro, una vez, si te lavas tan rápido el cuerpo, tampoco como que acabas de quitar pues lo que es la piel muerta o la suciedad. Entonces lo que hago también una vez a la semana es hacerme una limpieza profunda, pues
de todo el cuerpo, ¿no?
Sí. Ajá. Con exfoliantes.
Exfoliantes, de acuerdo. Con exfoliantes. O sea, entiendo que la velocidad también es importante, ¿no? O sea, más tiempo estás en contacto, peor es la reacción.
Sí.
O sea, si una ducha rápida, si te duchas y te secas rápido, pues la reacción es menor.
Efectivamente.
¿Pero la sigues teniendo?
Es que depende, porque, por ejemplo, a mí me salta la alergia cuando se disuelve la capa lipídica de la piel. Entonces, si me ducho rápido, que me suelo duchar con agua fría, tampoco me pasa nada. Es como que me doy jabón rápido y, bueno, rápido, todo lo que se pueda.
Sí.
Pero tampoco es tan exagerado.
De
Por ejemplo, el día que me hago exfoliación sí que lo suelo pasar un poco mal.
De acuerdo. ¿La temperatura del agua depende también de la temperatura o no? O sea, ¿fría o más caliente o templada o no?
Sí, porque la capa de grasa se disuelve mucho antes con el agua caliente.
Con el agua caliente, claro. ¿Y te han dicho si hay algún remedio a todo esto o no? Porque para ciertas alergias pues se toma uno antihistamínicos y cosas por el estilo. ¿Tú te tomas algo?
Hombre, yo también tengo recetados los antihistamínicos, que me ayudan bastante, la verdad.
Para evitar la inflamación y la reacción. Ostras.
Sí, para evitarlo, sí.
Dime, ¿y no te quedaste muy sorprendido cuando te dijeron eso? Porque eso es una cosa súper rara,
sí,
¿no?
Claro, es que yo fui con mi madre porque ya llevaba un par de veces que me duchaba y me salían cada vez más ronchas y cada vez me ponía más roja, entonces ya nos pareció raro. Y cuando nos mandaron al alergólogo,
¿sí?
Me dijo el señor, no, que tienes urticaria acuagénica, y yo, oye, ¿me lo puedes decir en castellano, por favor?
Claro, es que el nombre, claro, o sea, una alergia al agua, básicamente. ¿Y te dijo si era muy raro eso o no?
Es que es muy, muy raro. O sea, hasta donde él me dijo había unos 60 casos en el mundo.
Sí, sí, es que hay muy pocos casos. Estaba mirando por aquí y digo, pues tengo la desgracia para ti, fortuna para mí, de estar hablando con una de las 60 personas que en todo el planeta sufren este tipo de urticaria.
Sí.
Es alucinante. Claro, cuando esto te limita en tu día a día, más allá del agua, o sea, de higienizarte, de la ducha, etcétera, por ejemplo, a la hora de irte de viaje, a la hora de, yo qué sé, de viajar o de hacer unas vacaciones, ¿esto te puede limitar de alguna manera o no?
Hombre, en cierta parte sí. Siempre suelo evitar ir a sitios con agua, por ejemplo, a Caldea en Andorra o...
O sea, tú ves un parque acuático y es como ver el infierno, básicamente.
Sí, bueno, a ver, si quisiera, por ejemplo, en el año pasado en diciembre fuimos a PortAventura, es un parque, pues al final, de atracciones, que hay muchas atracciones de agua, pero claro, la temporada que yo pillé no estaban abiertas las atracciones de agua, entonces. O sea, no, para no fue mucho drama.
Claro, claro. Discúlpame, Diana, todavía es mucho más bestia de lo que yo pensaba. Es decir, porque claro, tú vas, por ejemplo, has montado PortAventura, pero tampoco te empapas como si estuvieras en una ducha. Te mojas, pero no acabas empapado o empapada del todo, si no quieres. Pero solo con, no, claro, con que te toque el agua ya tienes esa reacción.
Es que tengo que estar un ratito expuesta.
Un ratito expuesta, un rato expuesta. Caray, Diana. Oye, Diana Petrován, muchísimas gracias por explicarnos tu alergia, que llama fuerza la atención, pero veo que te has adaptado bastante bien dentro de lo que hay, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Pues menos mal, eso ya es un qué. Diana, oye, muchísimas gracias, muy amable por explicarnos. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, que vaya bien.
Igualmente, gracias. Imagineu, tenia aquesta al·lèrgia i si estàs més del temps del necessari a l'aigua, doncs et provoca més, com si fos una cremada que no pas una picadura d'insecte. Que pica, però no pas en plan cremada, o sigui, és passar-ho realment malament. De fet, una al·lèrgia és això, és una reacció a una cosa que en principi no és un perill pel cos, pel nostre organisme, però el nostre organisme reacciona de forma virulenta davant d'una amenaça que en principi no seria gaire nociva, en aquest cas. Això seria aquesta resposta exagerada davant d'una qüestió que no seria en principi gens perillosa. Imagineu, l'aigua. Bé, coses veredes. Va, que de seguida parlarem d'al·lèrgies. Continuem més o menys pel tema, no? Perquè parlarem sí, d'al·lèrgies, però sí d'una situació psicològica i física, no? De la famosa astènia primaveral i com ens afecta psicològicament el canvi d'estació. El dia 20 entrarem ja en l'equinoci de primavera a l'hemisferi nord. En parlarem de tot això de seguida aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, què tal està el vostre cor? Inscor? Si no ho sabíeu, Inscor t'ho diran, Inscor t'ho explicaran, perquè Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Inscor, a la web ho trobaràs tota la informació, ja ho saps, és la clínica de la salut del cor. InscorBCN.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Cataluña y Andorra.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 30 de marzo, La Auditori. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
He roto todos mis poemas.
A tu lado. El musical de Los Secretos con Los Secretos llega al Teatre Tívoli. Descubre el origen de sus míticas canciones y revive la historia de Los Secretos contada por ellos mismos. Una noche mágica, un testimonio único. Del 10 al 13 de abril, 4 únicas funciones. Entradas en lossecretosatulado.es.
Cope Catalunya y Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue. Got me thinking about you.
Ja hem notat que els dies allarguen, les temperatures comencen a fluctuar, allò que avui fa fred, demà fa calor, passem dels 3 graus als 16 graus pel matí i prop del 0 per la nit. És la primavera. Ai, la primavera que la sangre altera, com deia aquell. Doncs sembla que és més cert del que sembla tot això. Jo, a més a més, jo pensava que una mica bula això de l'astenia primaveral, que era una mica excusa per echarle la culpa. No, es que estoy procrastinando, es que estoy en plan vago, soy muy perrete y he echo la culpa a l'astenia primaveral que m'està afectant el cos. De fet, quan entrem, quan canviem d'època, bé, època d'estació, millor dit, quan entrarem a l'equinoci de primavera, que serà el dia 20 de març, doncs és veritat que hi ha canvis. Els dies s'allarguen i el nostre organisme canvia. Hi ha persones que reaccionen d'una forma positiva, és a dir, augmenta l'energia, augmenta la força, augmenta les ganes, però hi ha d'altres persones que no, que és més aviat tot el contrari. És tant com els hi manqués energia, els hi costa aixecar-se, fer les coses. D'això se'n diu astènia primaveral. Existeix l'astènia primaveral? Perquè això pot passar en qualsevol moment de l'any. Per què especialment té una incidència a la primavera? És així o no? I sobretot, si està així i existeix, que sembla que hi ha un què encara que va en funció de qui preguntis, com es pot prevenir si saps que tens aquestes reaccions d'abans del canvi d'estació? En parlem i tenim al telèfon el senyor Enric Soler, que és psicòleg relacional i professor de psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Saps que jo sempre he pensat que l'astènia primaveral era una trola?
Bé, per les persones que no la pateixen, que no la patim, pot ser que ens costi de creure, però hi ha una gran majoria de persones, i cada vegada són més, que efectivament que sí, que la pateixen.
O sigui, bueno, jo, en principi, penso que som de les mateixos, que no tenim aquests efectes, almenys d'entrada, però què és i com es presenta aquesta astènia primaveral?
Mira, el terme astènia ve del grec, astènia, amb sí. TH.
I això es pot prevenir? O sigui, una persona que suposo que en principi ja no li agafa de sorpresa i sap que pot tenir aquesta situació perquè li passa, ho pot prevenir d'alguna manera o remediar-ho?
Home, el primer de tot és conèixer-te un mateix. Això ja és la meva primera recomanació per prevenir. Si jo em conec a mi mateix i, per exemple, doncs, jo sé que quan hi ha un canvi d'hora, hi ha moltes persones que amb el canvi d'hora doncs els hi costa dies recuperar-se. De fet, l'astènia primaveral va molt lligada al canvi de cicle del ritme son vigília, del que és el cicle del dia, no? A partir de la primavera és quan els dies comencen a fer més llargs, hi ha més llum, les nits es van fent més curtes, no? Per tant, hi ha un canvi de ritme. Si tu ets una persona que t'afecta moltíssim un jet lag, o ets una persona que t'afecta el fet d'un canvi d'hora, que a més coincideix en el període de l'astènia, sí, perquè hi ha canvis d'hora, doncs, home, sí, doncs ja pots estar preparat i, com a mínim, dir això que m'està passant, aquest cansament, és un cansament que ve lligat en aquesta adaptació que necessito per adaptar-me al nou canvi de cicle, no?
Enric, hi ha un perfil de persona determinada o no, que pugui ser més sensible a aquests canvis?
Els estudis científics diuen que afecta més a les dones que als homes i per segments d'edat entre els 30 i els 50 anys.
Conforme a l'alimentació, pot ajudar a això per als components que puguin portar determinats aliments o no?
Moltíssim. De fet, en els remeis que es recomanen per l'astènia primaveral, el primer remei és portar una dieta que sigui molt saludable. Portar una dieta que sigui rica en vitamines, en minerals, com les fruites, els cereals integrals, els fruits secs. Es recomana que hi hagi, com que tens un cansament, doncs que tinguis una dieta que tingui un suplement que t'aporti més energia. És molt recomanable els plàtans i la jalea real. No és casualitat que els plàtans sigui la fruita preferida dels esportistes. que és els que quan estan fent esport,
sí,
els veuràs que consumeixen molts plàtans. Això és perquè els hi, és un suplement natural d'energia molt bo.
El Rafael Nadal, quan jugava aquests partits interminables, sempre es cuspia un parell de plàtans. Vull dir que sempre tenia un plàtan a la base. Això ja dona una bona pista. Enric, de forma genèrica... Digues, perdona.
També és molt important hidratar-se molt.
L'aigua, sempre.
L'aigua. Hidratar-se moltíssim. També és molt recomanable... doncs practicar exercici físic. A nivell de dieta també seria important, com que pot afectar molt la qualitat del son, seria molt important haver acabat la digestió del sopar abans de començar a dormir, és a dir, sopar d'hora o deixar un interval d'un parell d'hores entre el sopar i l'hora d'anar a dormir.
Però més o menys són recomanacions habituals, no?, per seguir durant tot l'any. Vull dir, no semblen massa excepcionals, no?
No, de fet, són les típiques recomanacions de portar una vida saludable.
Una vida saludable.
El que passa és que ja ens hem acostumat tant a portar una vida no saludable...
Correcte.
...que sembla com si això fos alguna cosa extraordinària, no? Però és el que hauríem de fer tot l'any, no?
Quan, perquè això aniria en funció de la persona, però habitualment quan es torna a normalitzar la cosa? Quan aquesta astènia desapareix i quan tornem a... ¿Cuánto tiempo de duelo hay en todo esto?
Doncs, mira, l'astènia pot durar entre una i dues setmanes, però donat aquests canvis que ens porta l'emergència climàtica, que són canvis molt importants, és previsible que cada vegada aquesta astènia ens pugui durar més, que cada vegada ens costi més adaptar-nos.
Sí.
Exacte. És com sincronitzar-nos en el nou cicle primaveral, no? Per tant, fins ara tots els estudis diuen, bueno, si et dura més de dues setmanes, vés al metge, no? El més normal és que et duri entre una i dues setmanes. Però també hem de tenir en compte que el comportament del planeta no és el mateix ara que fa, per exemple, 20 anys.
Clar.
I per tant, si això ja existia fa 20 anys, doncs és possible que ara ens costi més adaptar-nos a aquests cicles, perquè la variabilitat, els moviments que fa la meteorologia i les hores de llum i tot plegat, doncs siguin molt més variables que fa 20 anys.
És curiós, Enric, perquè això demostra una vegada més una cosa que neguem molt com a espècie humana, i és el nostre íntim lligam amb la natura, amb tot el que ens rodeja i amb el que passa en el planeta.
No és que hi hagi un íntim lligam amb la natura, és que som part de la natura.
O sigui, jo, fins tot i tot allò... amb aquesta afirmació ho he mig negat. Fixa't com és la desconnexió.
Nosaltres creiem que pel fet de que som éssers que pensem, ens creiem com que estem al marge de la natura, no? I ens falta possiblement una miqueta d'humilitat i dir, no, som una bestiola més d'aquesta natura. I per tant, tota la natura és com un conjunt que està interrelacionat, i tot allò que li passa a qualsevol part de la natura influeix en la resta de parts. Nosaltres som una d'aquestes parts. Per tant, de la mateixa manera que nosaltres ens hem carregat la natura, doncs la natura també fa...
Ens ajustarà a la compta, ens passarà a compte.
Ens passa la factura i aleshores doncs rebem per efecte bumerang el fet d'haver-nos carregat la natura, i que doncs ara hagi canviat la climatologia, els fenòmens atmosfèrics, i que tot sigui molt més inestable, i per tant, doncs, nosaltres ara ens veiem obligats a adaptar-nos a sincronitzar-nos a un ritme que no és tan estable com ho era fa uns anys.
Doncs, senyor Enric Soler, psicòleg relacional i professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada sobre astènia primaveral que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, a disposar.
Doncs mireu com està la cosa. És a dir, que és més seriós en funció del què, perquè això, com tota la vida, pràcticament afecta en funció de la persona i de les maneres i les formes, no? Bé, que de seguida parlarem amb Enriqueta del Plan 1-2-3, i després, atenció, perquè us convidarem a anar el proper dissabte, dia 22, al Casino de Barcelona, a veure a la Maite Martín, la gran veu, la passió del flamenc, en el Festival Íntims. De seguida en parlem de tot això, i clar, parlarem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, que ha d'estar contenta, i de seguida explicaré per què. Doncs en parlarem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
I recuerda que si entres en cope.es... También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo d'oro.
Dos de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
En Laboratorios Clintec, con su plan 1, 2, 3, son especialistas en pérdida de peso. Si te sientes hinchada, pesada, si has intentado todo para adelgazar y no ha funcionado, prueba ya el plan 1, 2, 3. Escucha a Enriqueta, que es la dietista de Laboratorios Clintec, del plan 1, 2, 3, y olvídate de esas dietas extremas. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. Mira, piensa que con el plan 1, 2, 3 vamos a adelgazar sin efectos secundarios, porque es totalmente natural. Está libre de químicos y fármacos. Realizado por eso, es natural a base de plantas, minerales y vitaminas. Y es apto para todos. Te sentirás increíble, sin esfuerzos. Vas a combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, sin matarte en el gimnasio. Porque no son batidos, sigues comiendo. Y está recomendado por cientos de expertos y clientes. Ya más de 15 años ayudando a bajar peso y a bajar muchísimo volumen. Porque el plan 1, 2, 3 es la clave para adelgazar, tengas la edad que tengas.
Es para todo el mundo. Y es que aparte de perder peso, vas a mejorar tu salud con más energía, mejor digestión y una desintoxicación perfecta. Y es apto incluso pues para todo el mundo casi, ¿eh? Celíacos, hipertensos, diabéticos también pueden tomar el plan 1, 2, 3.
Sí.
Es la manera más natural de perder peso y volumen. Y además es que es muy fácil de hacer con los sobres o las cápsulas. Sí. Enriqueta, ¿qué hacemos la primera semana?
Pues una limpieza del sistema digestivo, eliminamos las toxinas, ya perdemos 3 kilos, bajamos volumen, un abdomen más plano con los sobres de piña.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Con los sobres de naranja, que nos ayudan a que desaparezca la hinchazón, gases de barriguita porque renovamos la flora, bajamos de talla 3 centímetros de contorno y eliminamos el estreñimiento.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Con las cápsulas captagrasas, que son saciantes también, que nos ayudan a activar el metabolismo para seguir perdiendo peso sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote. Y el resultado de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas.
Pues ¿a qué esperas? Llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1, 2, 3, 28 parches adelgazantes para muslos, barriga, michelines, más las 3 infusiones, la detox, la drena y la diet. Y depúrate, desintoxícate y adelgaza con el plan 1, 2, 3, que vas a perder más de 2 tallas y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Y en ese teléfono, ahí te están esperando. 650-51-52-53. Bueno, también puedes eliminar, o también vas a eliminar, la grasa acumulada con el plan 1, 2, 3. Oye,
Claro que sí.
Vamos a poner un extra, va.
Vamos a poner un extra para seguir, para que estemos más planos, ¿eh? Vamos a poner también de regalo, si llaman ahora los oyentes de COPE, el gel que lleva Rolón incorporado, que es un reductor, destructor de grasa. O sea que una magnífica promoción con tu plan 1, 2, 3, llamando ahora al 650-51-52-53. Adiós a la barriguita, adiós al sobrepeso. Vas a bajar el azúcar, el colesterol, la hipertensión, la vas a regular. Te lo llevamos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Así que llama 650 51, 52, 53.
Y ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso en ese teléfono. 650, 51, 52, 53. Enriqueta, patunets.
Patunets, gràcies, eh? Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por la marchica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena.
Es la veu de la Maite Martín. Una cantaora meravellosa, amb una veu que podeu escoltar. I ha estat reconeguda amb nombrosos premis, com la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts i el Premi Nacional de Cultura. Una vocació fantàstica, i el flamenc per ella i per tots és passió, memòria i art en estar pur. Doncs aquest proper dia 22, dissabte, estarà al Festival Íntims al Casino de Barcelona. I nosaltres et podem convidar. Una entrada doble tenim avui per regalar-li un parell. Avui regalarem una de les dues dobles que tenim per oferir-vos i per convidar-vos a gaudir d'aquest festival íntims en aquest format petit d'estar tan a prop de l'artista, d'estar tan a prop d'aquest concert que la sensació és completament diferent al d'anar a un concert normal. Quan parlo de normal, parlo en un Palau Sant Jordi, un format més ampli, no? Són molt poques persones, molt properes i amb un format molt acústic al Festival Íntims. Doncs et convidem aquest proper dia 22 a escoltar la Maite Martín al Casino de Barcelona. Com s'ha de fer? Doncs el primer WhatsApp que rebem al 699 13 09 699 13 09 per WhatsApp. I t'enviem la invitació. El primer que rebem és una qüestió de rapidesa, bàsicament, de competició en tot cas, eh? No és trucada, eh? No truqueu. No és trucada, és WhatsApp. WhatsApp. 699 13 09. Dit això, ja sabeu, aquest dia 22, la Maite Martín, al Festival Íntims. Després, un altre dia, no sé si demà passat, tornarem a regalar un altre doble per gaudir d'aquesta joia del flamenc, d'aquest portento, la Maite Martín. Anem a parlar d'actualitat policial i parlem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bé, a punt d'enviar un missatge de WhatsApp gairebé.
A tu t'agrada la Maite Martín o què? Home, és una crac.
És un bon plan, sí.
És una crac. És el format del flamenc en un estat. I a més, el Festival Íntims, jo no sé si has estat.
Però no,
és un...
no.
Pues si t'agrada aquest tipus de festivals, és magnífic perquè és un format molt petit, de molt poques persones, i estàs molt a prop de l'artista, en aquest cas la Maite Martín, i és un format realment molt, molt íntim, per dir-ho d'alguna manera. El propi nom ho defineix molt bé.
Molt recomanat per fans, no, també?
I tant, no, és ideal, eh? Ideal, per melòmens i per fans, ideal.
Sí.
Imma, felicitats, eh? Heu d'estar contents. Heu guanyat les eleccions, el Safepol.
Doncs sí, per sisena vegada consecutiva, per tant, sí, molt contents, la veritat.
Sí, ja et veig que estàs content en aquest cas perquè torneu a ser el sindicat majoritari.
Doncs sí, vam tenir un triomf bastant rotund. A més, bueno, està bé perquè la participació també ha augmentat molt. Aquest any hi havia una novetat a les eleccions sindicals dels Mossos i era que es feien de forma telemàtica, per tant, era molt fàcil votar. I bueno, era una mica una prova a veure com es desenvoluparia, no? Però bueno, va anar tot molt bé, no va haver incidències, va haver una altíssima participació, d'un 75% gairebé, i el fet de que hagin guanyat novament, doncs, bueno, doncs molt contents perquè la gent doncs renovi la seva confiança amb nosaltres. Esperem que això porti un procés d'estabilitat, tant sindical com en l'àmbit de la negociació, que puguem aconseguir millores. I bé, molt content, sí.
Tant de bo aquesta participació fossin en altres eleccions com municipals o generals o autonòmiques, seria fantàstic, un 75% de participació. Ostres, ja seria tot un èxit rotund. Bé, entrem dins de l'actualitat policial. Ostres, hi ha molt tema d'estafes, eh? Perquè s'han detingut a dos homes a Barcelona per estafar 40.000 euros a persones estrangeres en situació vulnerable. Exactament, què ha passat, Imma?
Doncs sí, a més eren tant víctimes com autors, eren de la mateixa nacionalitat, concretament del Pakistan. Això feia que els donés més confiança a les víctimes, no? Doncs els ser de la mateixa nacionalitat i els convencien i els acompanyaven al banc, a les víctimes, per tractar o per tramitar una suposada ajuda econòmica que oferia el govern. I després el que feien era furtar la targeta d'aquestes persones vulnerables i treien els diners de forma fraudulenta.
Clar, i la confiança és que principalment en els seus propis compatriotes els que els hi estafaven.
Sí, s'aprofitaven una mica del fet que parlaven la mateixa llengua, que s'oferien acompanyar-la, no?, com a paisans, i bueno, en aquest cas el que et deia, no?, observaven el codi de seguretat de la targeta d'aquestes persones i els hi furtaven la targeta i després els hi feien extraccions i compres fraudulentes també s'han detectat en establiments. I això, doncs, aquestes detencions aquesta investigació es va iniciar al mes de febrer d'enguany i es van detectar dos casos en aquestes víctimes, explicaven el que els havia passat. I llavors, doncs, estirant del fil, doncs, es van trobar més víctimes.
Doncs, tant de bo, no?, que hi hagin persones que hagin denunciat, perquè habitualment no sé fins a quin punt s'atreveixen a denunciar o no.
Sí, en aquest cas també es pot donar més vulnerabilitat pel fet de si les persones, que no ho sé, ho desconec, però si les persones estaven en situació irregular o no, doncs això evidentment farà que les persones també no denunciïn, no? En aquest cas hem de felicitar els companys de la comissaria de Sant Andreu, que són qui han investigat i qui han resolt aquest cas. I res més, doncs això, que en aquest cas doncs és una bona notícia, no?, que s'hagin detingut aquestes persones.
Precisament estava dient abans que havia moltes estafes, però atenció a aquesta, que jo no l'havia escoltat mai, aquesta estafa, perquè el cos de Mossos d'Esquadra ha detingut un home i la seva filla per estafar 3.250 euros a una botiga de Viladecans amb el mètode Natzaré. Què és el mètode Natzaré? Què consisteix això?
Bueno, és un clàssic,
Ah, sí?
És tan clàssic com el mètode de l'estampita, eh?
Ostres,
i ara que estem amb aquestes ciberestafes i que estem amb l'era de les estafes digitals, no?
Primera vegada que l'escolto, el mètode Natzaré, és la primera vegada, o almenys no el recordava.
Doncs això consisteix, és molt fàcil, es fan passar per empreses molt solvents, no?, empreses que són conegudes o que són molt solvents, i el que fan és fer compres fraudulentes, doncs amb pagarés, per exemple, que són falsos. O sigui, es fan passar per una empresa solvent, utilitzen el seu logo, documents falsificats o alguna cosa que faci doni una certa credibilitat allà on van a fer la compra, on van a fer la comanda, i llavors volen fer això, comandes que s'abonen de manera immediata, no? I fan grans comandes d'un import molt elevat,
sí.
I al final el que fan és acaben que no paguen. Llavors entreguen xecs o pagarés falsos i al final aquestes persones s'enduen tot el que és el producte, la comanda, però
sí.
No arriben a fer mai el pagament.
Ostres!
En aquest cas concret, això ha passat en una tenda de Viladecans i el que volien era endur-se uns televisors sense pagar i van presentar un fals justificant d'una transferència bancària de la compra que havien fet suposadament online de 5 televisors en aquesta botiga, però que no l'havien fet realment, valorats en 3.250 euros. I aquestes dues persones que estaven allà a la botiga, que es van presentar a la botiga, van anar a buscar els televisors i doncs, van ser detinguts en aquest cas. I després, al fer la recerca policial, aquestes persones tenien múltiples antecedents, concretament 14 antecedents policials, però finalment, tot i així, doncs, han quedat en llibertat.
Bé, 14 antecedents i en llibertat, en aquest cas. Suposo que hi ha un límit, perquè què cal per ficar-los a la garjola, en aquest cas, després de 14 antecedents policials?
Bé, en aquest cas, com no ha hagut violència sobre les persones, jo no soc jutge i...
Ja, no.
A l'ordenament jurídic sabem què és el que és, no? Però entenent que no hi ha violència sobre les persones, doncs en aquest cas és més difícil que entrin a presó. Quan són delictes sobre el patrimoni és difícil que entrin a presó.
D'acord. No, t'ho feia com a pregunta, t'ho feia com a comentari, bàsicament. Ja sé que no és
una pregunta retòrica, no?
Sí, exacte. No, era un comentari més que una pregunta, era un comentari, ja ho sé. Doncs, Imma Viu, desportiva del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies per comentar nosaltres aquesta parell de notícies. Avui molt centrades en les estafes, molt amable.
Gràcies a tu. Adéu.
Cuida't. Adéu, Imma. Mireu, el mètode... Jo no havia sentit mai el mètode Natzaré. Sí, clar, no tinc cap botiga, però bé, és curiós, eh? Com el tipo de l'estampita. Tengo la estampita que me ha tocado y no puedo cobrarla. Bé, dit això, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem arrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra. I atenció, perquè ja a migdia parlarem de la proposta del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per detectar el més aviat possible trastorns com, per exemple, la dislèxia. En parlarem d'això. Arribem a l'hora, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses i torno.